Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials en aquest inici, en aquestes primeres hores del diumenge. Avui us explicarem que el monestir de Montserrat acull el proper cap de setmana, és a dir, el 15 i el 16 de novembre, la novena edició de les trobades per nois i noies de 14 a 17 anys, que tenen per títol Montserrat Jove. L'objectiu d'aquesta activitat, que enguany té com a tema principal l'aventura de marxar de casa, és que durant tot el cap de setmana, nois i noies procedents de tot Catalunya, nascuts entre el 91 i el 94, convisquin i comparteixin espais de diàleg amb testimonis de persones compromeses amb la fe. Ens en donarà més detalls d'aquí a uns minuts el pare Àngel Pons. I avui també us parlarem del recent sínode de bisbes que s'ha fet sobre la paraula de Déu. Les seves conclusions les coneixerem amb Salvador Pier, que és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i també expert designat pel Papa en aquest sínode. I com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Mossèn Pier, molt bon dia i bon diumenge.
Bon diumenge, bon dia.
Parlem d'aquest sínode, de les seves conclusions, però abans, i de manera molt breu i molt didàctica, què és un sínode de bisbes?
Un sínode és un aplec de representants dels bisbes de tot el món amb el papa. Els sínodes es van crear a partir del Concili Vaticà II, l'any 1965, per continuar l'esperit conciliar de trobar-se els bisbes amb el papa. Ara es fa d'una manera representativa, aquest any eren 253, i representants de tot el món durant 3 setmanes per parlar d'un tema. A cada sínode hi ha un tema i és una mica una forma de presentar una qüestió que pugui ajudar l'Església i, per tant, de parlar no només al Papa, sinó al Papa amb els bisbes per veure les necessitats concretes de cada país, de cada Església.
I en aquest cas, quines serien les conclusions a grans trets que s'han parlat? Conclusions o no sé si una mena de guia, no? Perquè potser conclusions encara no és oportú parlar-ne, no?
Sí, exacte. El sínode acaba amb unes proposicions que després generen un document que al cap d'un any, un any i mig, el papa fa, que es diu exhortació postsinodal sobre el tema. Però aquestes proposicions i tota la dinàmica que hi ha hagut plantegen un rellançament de la paraula de Déu. Ens adonem que el concili va ser molt important per tornar els catòlics a llegir més la paraula de Déu, però que, malgrat això, després de 40 anys, encara hi ha molts catòlics que no llegeixen prou la Bíblia, que es coneix encara poc prou, o que no es tenia a casa. I llavors érem una mica intent de tornar a rellençar aquesta vida perquè pugui il·luminar la vida de cada dia i saber-la llegir, saber-la entendre. I, per tant, aquesta seria una de les conclusions. El rellançament val la pena, tenint en compte que la Bíblia és el mirall de Jesucrist. És clar, la paraula de Déu per excel·lència és Jesucrist, i la Bíblia, doncs, allò que ens reflexa, el seu mirall, en quant que tenim el testimoni d'allò que ell va fer i de tot el que va preparar l'Antic Testament per a conèixer. És un moment, per tant, de dir, la Bíblia serveix per il·luminar la pròpia vida, quin és el seu sentit, i alhora també la Bíblia ha de servir. Ha de servir també de cara a la reforma de l'Església, a la renovació de l'Església.
I a més, crec que s'ha parlat de, ara parles del rellançament de la Bíblia i de que faci arribar a tothom, per exemple, als més pobres també, no?
Exacte. Tot aquest tema també ha sigut molt important, de demanar traduccions en llengües minoritàries, trobar formes molt barates de la Bíblia. Hi ha hagut totes les associacions mundials que han ajudat a aquest tema de poder tenir, doncs, més Bíblies per a tothom. I també el que es deia la Bíblia dels pobres, que és aquella gent fins i tot que no saben escriure o que tenen dificultats en llegir, en alfabets, doncs de poder tenir imatges, icones, fer-los explicar o explicar-los això que tenim a moltes esglésies, o pintures antigues, o músiques, que hi ha referències bíbliques. Per tant, tot un rellançament per poder renovar millor el cristianisme i la fe.
I a més, una lectura d'aquesta Bíblia d'una manera oberta, transversal, diguéssim, no?
Exacte.
És a dir, no només com a un document religiós, sinó també com una obra d'art literària.
Exacte, perquè la Bíblia és una obra que està encarnada en una història i, per tant, és una obra d'art, i es veuen les obres d'art que hi ha hagut, doncs, tant doncs, arquitectòniques com escultòriques, com pintures, com música, que depenen de la Bíblia. I en aquest sentit, ja de sempre, per entendre moltes de les coses de la nostra història, la cultura de la Bíblia, fins i tot per un no creient, és una ocasió per saber com, durant segles, s'ha anat llegint la Bíblia i interpretant. Per tant, això seria una mica també l'interès de poder-la rellençar.
I quines altres conclusions podem treure d'aquest símbol?
També hi ha una mica una animació de dir, llegim, tenim més en compte, també hi ha hagut alguna cosa, per exemple, com d'intentar que, ja que hi ha moltes dones que treballen i que han fet un l'element femení és molt important en tota la transmissió de la fe i de la lectura, que poguessin també ser ministres de la paraula, o sigui, una mica el ajudar i reconèixer tots els esforços que es fan a nivell de catequesi, de lectura de la paraula, de cercles d'estudis, de conferències, i també de lectura senzilla i de lectura ben feta a les misses i a les celebracions nostres, dient hem de llegir més bé, hem d'escoltar millor, s'han de fer millors homilies i s'ha de tenir la paraula de Déu en les esglésies en un lloc que es vegi més. Així com veiem el Santíssim, també hi hauria d'haver-hi un lloc on la paraula de Déu es veiés per significar que nosaltres tenim la presència de Jesucrist amb l'Eucaristia, evidentment d'una manera principal, però també amb la paraula de Déu.
I per què actualment potser no es veu la Bíblia tant com potser altres elements que sí que es veuen?
Però potser perquè aquí hi ha hagut molts segles d'història, potser des de la Reforma Protestant, des de que els catòlics van perdre una mica per por, perquè els protestants deien que la Bíblia es havia d'interpretar ella sola i cada un d'una manera individual. Això va portar molts segles, quasi 6 segles, de que al món catòlic li costava una mica la Bíblia pel perill d'interpretar-la malament. El Vaticà II diu que la Bíblia no és una cosa que l'hem de mirar com si no fóssim nosaltres protestants, sinó que la font de l'Església és la paraula de Déu. Per tant, no hem de tenir por. Doncs s'entén que costa perquè ha hagut molts segles que desgraciadament la Bíblia, pels catòlics sobretot, ha sigut poc contemplada, poc llegida, poc meditada. I això vol dir que encara necessitem més temps per poder-la divulgar i per poder portar aquests fruits que el Concili Vaticà II va voler.
I divulgar-la a través de tots els canals que hi ha actualment disponibles, oi?
Exacte, també es va parlar de l'internet, dels CDs, bueno, de tots els sistemes i pots, tot. O sigui, totes aquestes qüestions, doncs, de que hi hagi accés perquè fàcilment qui vulgui llegir, qui vulgui trobar un text, ho pugui fer. I això realment està fent-se molt. I hi ha les Societats Bíbliques Unides, que hi ha protestants i catòlics, que han dit que amb motiu d'aquest sínode estan disposats a invertir també en mitjans perquè a les diverses llengües del món, sobretot les més importants, pugui haver-hi un accés fàcil amb aquests mitjans nous.
Per últim, Salvador, crec que també s'ha parlat una mica de la Bíblia com a instrument pels preveres.
Sí, també. Evidentment, un punt que surt és que la formació dels preveres doncs, s'ha de tenir molt en compte. I també s'ha parlat de l'homilia, que a vegades no sempre els capellans doncs, fem les homilies que caldrien, potser perquè no estan prou preparades, o potser perquè un no ha tingut prou cura de saber què vol dir una homilia. I també s'ha empès a dir, ei, atenció, cal formar-se més perquè les homilies, per exemple, en la celebració puguin tenir un relleu, una preparació, que sigui una adaptació a el que estava passant en el món nostre, i que siguin realment religioses, que puguin inspirar i ajudar a una lectura creient de la Bíblia.
I ara, Salvador, ha passat aquest sínode, que és el quin procediment hi ha ara, fins que coneguem les conclusions?
Les conclusions. Ara, mentrestant, el que seria bo de llegir és el missatge. O sigui, el sínode, provisionalment, podríem dir, mentre no arriba l'exhortació, que serà d'aquí un any i mig, va fer un missatge molt bonic a tot el poble de Déu sobre la paraula, que a base de 4 imatges que són precioses. Quina és la veu de la paraula? És la revelació. El rostre de la paraula és Jesucrist. La casa de la paraula és l'Església. I el camí de la paraula és la missió. O sigui, aquestes 4 imatges, la veu, el rostre, la casa i el camí, penso que poden ser 4 imatges que es diguin, ah, això és la paraula i això és el que la paraula ha de ser. Una veu, un rostre, que és Jesucrist, una casa, que és l'Església, i una missió enmig del món.
Mossèn Pier, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí al Paraules de Vida.
Gràcies a vosaltres.
Paraules de Vida.
I ara és moment de saludar el pare Àngel Pons. Amb ell parlarem de la iniciativa Montserrat Jove. Àngel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem d'aquest Montserrat Jove, una trobada que se celebra el proper cap de setmana, oi? El 14 i el... Exacte.
Sí.
Suposo que ja està tot preparat, oi?
Sí, bueno, queden alguns detalls, però sí, sí, tot preparat pràcticament. Sí.
Uh-huh. 5 anys, aquesta ja és la 9a edició.
Sí.
Suposo que és una trobada de joves que ja està consolidada, oi? A Montserrat.
Uh-huh. Força consolidada. Bueno, de fet, doncs, tenim molts joves que venen, tenim un equip de 16 a 17 monitors que col·laboren en la preparació i sí, certament doncs, hi ha tota una gent doncs, que ja ho espera, no? Sempre aquestes trobades. Sí, sí.
Doncs explica'ns una mica què consisteix aquest Montserrat Jove que té enguany com a lema l'aventura de marxar de casa, oi?
Sí, exactament. A veure, és un cap de setmana, comencem el dissabte al matí, cap a les 11, a quart de 12 arriben els joves, els hi fem una acollida, doncs, sempre així una mica sonada, i ells ja ho esperen, que hi hagi alguna cosa doncs, xocant. Moltes vegades doncs, relacionada amb el tema, l'aventura de marxar de casa és el lema que hem agafat aquest cop, que no és tant l'emancipació dels que marxen de casa doncs, perquè ja es fan grans o així, sinó que de fet és el tema de la immigració, eh? O sigui, els que marxen del seu país per venir cap a nosaltres per viure una mica millor.
Sí, de fet estem parlant de joves de 14 i 17 anys, no? No
sí.
Són joves que marxarien de casa. No?
Exactament. Fem la trobada per nois i noies de 14 a 17 anys, sí, sí. Des de tercer d'ESO, més o menys, doncs, fins a segon de batxillerat o així. Llavors, doncs, durant el dissabte fem, normalment els dividim en petits grups, perquè així doncs, també doncs, es coneixen més amb els altres, es relacionen no només amb els seus amics amb els quals venen al Montserrat Jove, sinó amb els altres grups i gent doncs, que hi participin. No? I durant el dissabte doncs, fem aquests grups de... per treballar doncs, el tema, de, en aquest cas doncs, l'immigració, i com doncs, els adolescents cristians doncs, hi poden fer front, com s'hi poden posicionar, quins compromisos hi poden prendre, etc. No? Hi haurà uns testimonis també que ens ajudaran a fer aquesta reflexió. Pel mig de tant en tant trencarem el ritme i farem una xocolatada, farem un joc també doncs, d'aquí perquè doncs, ens puguem moure una mica i distreure'ns, no? Després també en alguns moments doncs, es participa en la pregària dels monjos, ja que estem aquí al santuari de Montserrat, doncs, i ho organitzem al monestir. Doncs, en aquest cop hem previst doncs, participar a la pregària de vespres, el dissabte al vespre. A la nit doncs, hi haurà un joc de nit, intentarem, doncs, si fa bo, doncs, poder sortir per la muntanya una estona i fer un joc de nit. I després el diumenge està preparada doncs, també una petita excursió fins al monestir de Santa Cecília, que està ben a prop, i allà doncs, també... poder participar, doncs, feu la missa allà i ja està, no? I, doncs, el diumenge a la tarda, a primera hora de la tarda, doncs, ja s'acaba.
Uh-huh. És a dir, que combineu una mica elements litúrgics amb d'altres que són una mica més lúdics, no?
Sí, 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 sí. Tenim aquests moments més de pregària, moments de reflexió o de debat, o com se'n vulgui dir, i moments, doncs, clarament lúdics i de convivència, que també és important, no?
Uh-huh. Hem de dir que ja teniu les places cobertes, per tant, sempre sí. Hi ha èxit, no?, cada vegada que feu un Montserrat Jove.
Sí, sí, sí. O sap greu dir que no, ara aquests dies ja he hagut de dir que no a algunes persones. Després ells mateixos ja corren la veu i em sembla que ja, no, ja ni ho intenten, no?, perquè ja saben que està ple, no?, tot i que posem una llista d'espera, perquè si hi ha algú doncs, que a última hora doncs, s'esborrés, doncs sempre hi pugui participar, algú de nou. I sí, sí, realment en pocs dies doncs s'omple perquè tots ja ho esperen i els que quan acaben un Montserrat Jove doncs ja esperen el següent, no?
La procedència dels joves és de tot arreu, oi, més o menys?
Molt variada, pràcticament doncs de tota la geografia de Catalunya, evidentment molts dels voltants del que és de Montserrat i de la zona de Barcelona, però també ens en venen de comarques més llunyanes, sí, sí.
Uh-huh. Per la teva experiència, Àngel, sí. Com es prenen o com viuen la fe els joves amb aquestes edats, no? Que són potser unes edats complicades, és l'adolescència.
Sí. Sí, és una edat complicada en si mateixa, no? En molts nivells, perquè és una edat doncs, de canvi, de creixement, d'autoconeixement també. I per altra banda, doncs, la fe avui dia doncs, a Europa i a Catalunya en particular doncs, no es viu d'una forma clara i evident, no?, en la societat, i ells es troben moltes vegades doncs, que ho viuen molt minoria i fins i tot a vegades doncs, no gaire ben vistos, no? Alguns et diuen que quan plantegen els seus amics doncs, que aquest cap de setmana a Montserrat doncs, fer això del Montserrat Jove, doncs alguns no ho entenen. Després, quan els hi expliquen, o quan el dilluns tornen a l'institut i els expliquen doncs, com ha anat, després els altres veuen que és molt diferent de com s'ho imaginaven, no? Però certament la fe avui dia costa en aquest sentit. Montserrat Jove està obert a tothom, vull dir, nosaltres no posem cap condició fora de l'edat doncs, per participar-hi, i per tant ens venen joves adolescents que sí que estan en grups de confirmació o que estan doncs, més o menys implicats en les seves parròquies o en moviments, però altres ens venen doncs, que estan en recerca i algun fins i tot doncs, que diu, mira, jo no crec, però venen amb una actitud d'obertura, d'acolliment, de respecte, i això sempre està ben acceptat. No?
Uh-huh. Doncs Àngel, gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres al Paraules de Vida i per explicar-nos aquest Montserrat Jove. Que hi hagi molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Paraules de Vida.
I tanquem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana, per contrarrestar la nostra mirada internacional, que ha quedat absolutament bloquejada per les eleccions nord-americanes, excessivament magnificades, no voldria deixar passar per alt la dramàtica situació que s'està vivint actualment a la República Democràtica del Congo, particularment a l'est del país, en les regions del Kivu Nord i Sud, on s'han reactivat les formes sagnant el conflicte que enfronta l'exèrcit congolès, les FARC, les Forces Armades de la República Democràtica del Congo i les milícies del Congrés Nacional per la Defensa del Poble, que estan dirigides pel general rebel Tutsi Laurent Nkunda, que s'ha aixecat contra el nou govern democràtic de la capital congolesa, Kinshasa, presidit per Adolphe Muzito, escollit pel Parlament la nit de l'1 al 2 de novembre, després de les passades eleccions parlamentàries. Segons Càritas Internacional i segons les dades pròximes de Càritas del Congo, podem estar parlant de prop de 300.000 desplaçats, dels quals només uns 100.000 podrien ser atesos. Altres, però, parlen de xifres molt més altes si ampliem la zona del conflicte entre Congo, Uganda i Ruanda. Aleshores estaríem parlant d'una xifra al voltant de 2 milions de persones que en aquesta època de pluges hauran de lluitar les properes setmanes contra la por, la fam, el fred i fins i tot la mort. Els motius d'aquest conflicte són molt i molt complicats, però en podríem enumerar uns quants. El primer seria el fet d'adonar-nos de les grans dificultats que representa avui en dia un sistema social i polític tan fortament tribal com és el que hi ha ara a l'Àfrica. Les diverses ètnies i tribus divideixen l'Àfrica molt més que les fronteres actuals. Un segon aspecte és el d'adonar-nos que els conflictes mal tancats tard o d'hora es tornen a reobrir. Dic això perquè la situació actual només és la continuació de la guerra civil que hi va haver a Ruanda entre Hutus i Tutsis el 1994. Aleshores, molts d'aquells desplaçats van anar a parar als camps de refugiats que ara són novament atacats pels rebels Tutsis. Alguns recordareu encara el famós camp de refugiats de Goma. Doncs bé, ara estem parlant d'aquesta mateixa zona. Un tercer element és que la zona de la qual estem parlant no és pas una zona pobra, sinó molt rica en minerals, molt preuats, on hi ha les mines més grans i importants de l'Àfrica. Aquí és on aquest general rebel Tutsi, Laurent Nkunda, voldria crear un nou estat separat i independent, que probablement s'anomenaria República dels Grans Llacs. Un quart motiu, molt lligat amb el que acabem de dir anteriorment, són els interessos que tenen les grans multinacionals i molts països per tal de poder continuar explotant aquests recursos naturals, posant-se ja clarament a favor d'un guanyador nat i possiblement ajudant-lo ja amb armes. Per això, en cinquè lloc, es denuncia la inoperància absoluta de les forces armades que les Nacions Unides tenen a la zona, la MONUC, la missió de les Nacions Unides en el Congo. No fan absolutament res, com tampoc sembla que han fet res els ministres d'Afers Exteriors de França, Bernard Kouchner, i d'Anglaterra, David Miliband, enviats per la Unió Europea a Tanzània. Tot fa pensar que hi ha molts països que tenen masses interessos en aquella zona. Pel que fa als nostres missioners, allà només podem tenir paraules de reconeixement. Dels 301 ciutadans espanyols que estan registrats a l'ambaixada d'Espanya a Kinshasa, 222 són missioners. Xifres molt semblants a les que es donen a molts altres països africans. Però a qui vull felicitar i animar més concretament és a una monja de les Germanes de Sant Josep de Girona, la burgalesa Presentación López Vivar, a qui la setmana passada, dimarts 28, li va esclatar una bomba a les cames i li va seccionar els dos peus. Fixeu-vos bé, l'anomenaven la germana caminadora. Aquesta monja és infermera i té 63 anys. Ja sabeu, si voleu ajudar al Congo, ho podeu fer a través de Càritas, que ha obert un pla d'emergència. Molt bon diumenge a tothom.
És tot. Tornem la setmana que ve amb noves propostes aquí al Paraules de Vida. Us ha parlat Emili Pacheco i a les vies de so Gerard López. Que passeu una molt bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.
Devus Ward, el primer treball de l'Església. Una persona que seguí des de dins el sínode dels bisbes sobre la paraula de Déu en la vida i en la missió de l'Església, celebrat a Roma del 5 al 26 del passat mes d'octubre, m'expressava el seu goig i el seu sentiment d'esperança sobre la realitat de l'Església actual, quan l'Assemblea Sinodal era ja a mig camí del seu treball. Em deia això, he d'afirmar que a través del sínode es percep de forma molt viva i dinàmica que l'Esperit Sant viu en l'Església. El tema de les relacions entre la Bíblia i l'Església no és, com podria semblar a primer cop d'ull, una qüestió merament interna de l'Església. La fidelitat de l'Església a la paraula de Déu és un test de la seva vitalitat i de la seva autenticitat. Tal com va dir Benet XVI a l'inici dels treballs sinodals, només la paraula de Déu pot canviar en profunditat el cor de l'ésser humà. Per això és important que entrem en una activitat cada cop més gran amb ella, tant cadascú dels creients com les comunitats. L'Assemblea Sinodal dirigirà la seva atenció vers aquesta veritat fonamental per la vida i per la missió de l'Església. Alimentar-se de la paraula de Déu és per ella la seva primera i fonamental tasca. A l'inici del seu pontificat, el papa va dir que l'Església era molt viva, i el recent sínode així ho ha confirmat. És cert que no li manquen tribulacions i persecucions, fins i tot cruentes, en diverses parts del món, però en el recent sínode ha predominat una visió d'esperança. L'acollida del missatge bíblic és símptoma de vitalitat cristiana. La raó d'això radica en que, com diu Benet XVI, en la seva encíclica sobre l'esperança cristiana, el missatge cristià no és tan sols informatiu, sinó també preformatiu. Això vol dir que l'Evangeli no és solament una comunicació de coses que es poden saber, sinó una comunicació que comporta fets i canvia la vida. És un gran motiu d'esperança el fet que l'Església estigui ben viva, mirada des del seu veritable horitzó, que és catòlic, és a dir, total i universal, i que l'Esperit Sant visqui en ella. I també una interpel·lació i una invitació a l'examen de consciència i a la conversió per aquelles zones en què existeixi encara una crisi de fe. El papa formulà un diagnòstic en el que certament els que vivim a l'Europa occidental ens hi sentim definits. Nacions que en un altre temps tenien una gran riquesa de fe i de vocacions, ara estan perdent la seva vitalitat sota la influència deletèria i destructiva d'una certa cultura moderna. Tanmateix, si en algunes zones de l'Església hi ha declinació d'aquest estat de vida, en d'altres dona proves d'una notable vitalitat. Tant en les unes com en les altres s'experimenta la necessitat de posar en el centre de les nostres vides la paraula de Déu. I això significa, com afirmava Benet XVI en una fórmula molt bonica, acollir el Crist com el nostre únic Salvador, com el Reina de Déu en persona, per tal que la seva llum il·lumini tots els àmbits de la humanitat. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac.